El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
TUS, Transports Urbans de Sabadell, patrocina els nostres barris.
Als carrers de la ciutat hi ha persones sense sostre que es veuen abocades a convertir el seu dia a dia en una supervivència constant. Tothom ho sap, tothom les veu, però moltes vegades ningú vol mirar-les. Molt poca gent s'atura a ajudar-les, a escoltar-ne les seves històries. I precisament aquest és un dels objectius de l'associació Ningú Sense Sostre. Fer visibles les seves vivències, sensibilitzar sobre les coses que comporta el fet de viure al carrer, però sobretot, especialment, oferir doncs, resposta a les seves necessitats bàsiques i també a la seva inclusió social, laboral i familiar. Avui ens acompanya la Rosalia Morera, presidenta de Ningú Sense Sostre. Bon dia.
Bon dia.
I el Robert Sanz, que és el tresorer. Bon dia.
Bon dia.
I primer de tot, felicitats, perquè celebreu 10 anys d'història, que
gràcies.
Es diu aviat.
Moltes gràcies.
Com va sorgir doncs, l'associació, la idea de crear doncs, aquesta entitat? Fem una mica un viatge en el temps.
Sí, si fem una mica el viatge enrere, va sortir una mica sí, de la família. Jo estava fent de voluntària a les monges de Calcuta, amb sí. el menjar. Vaig veure que hi havia molta gent allà que estaven doncs, sense llar, que estaven dormint amb l'hort o estaven dormint en fàbriques, i ja vaig veure el gran problema que hi havia. Abans ho vaig comentar així amb la família, que també teníem els mateixos, les mateixes inquietuds, i vam muntar doncs, l'associació Ningú Sense Sostre l'any 2009, registrant-la al març del 2010. A partir d'aquí, nosaltres vam voler anar doncs, a parlar-ne amb l'Ajuntament. En el seu moment ens va atendre el Ramon Burgès i la Maria Rosa Graells, i ens van derivar a una entitat de Sabadell per Tots, que era una entitat del tercer sector sí. i que es parlaven diferents problemàtiques. Una havia el Joan Cassanyes, la d'Emmaús, la de Càritas. D'allà vam formar un petit comitè, que era la Carme Baqués, la Jordi Espunyes, la Joan Aro i nosaltres, per treballar doncs, a aquest projecte. Un cop es va estar treballat, llavors es va decidir de que no interessava només allotjament nocturn, sinó que volien una cosa més petita o pisos compartits, i es va deixar estar. No va ser fins l'any 2013 que uns amics nostres doncs, van voler ajudar-nos amb aquest projecte i va finançar durant 3 anys l'associació, i va ser quan vam llogar la primera casa, que va ser la del carrer Illa.
Perquè hem de dir, Robert, que una de les singularitats de la vostra associació és que intenteu donar resposta a gent que porta poc temps, no? Vivint doncs, al carrer, i bueno, hi ha un motiu, no?
Ja, més que poc temps, nosaltres englobem tota la gent que està al carrer. El que passa que sí que és veritat que la gent que ja és més crònica i porta molts anys, per ells mateixos ja et rebutgen. Ja et rebutgen perquè no volen normes, no volen una sèrie de coses, i és molt més complicat i molt més difícil que acceptin l'ajut. Després, el perfil nostre no és que tinguem un perfil
definit, perquè és molt divers i molt variat.
Però sí que és la gent que no té sostre, en definitiva, tant si porta molt com si porta poc. És ben bé l'usuari o la persona la que li entra o no entra, o vol entrar o no vol entrar, per decisió pròpia, també. Vull dir, perquè, clar, vulguis o no vulguis, l'associació pues, també té una normativa interna, i tenim una sèrie de coses que de regles que si no funcionaria bé tampoc.
En aquests 10 anys, quanta gent més o menys heu acompanyat? Perquè també hi ha hagut doncs, diferents projectes, diferents sí. pisos no? d'acollides, i ara fins i tot també doncs, el refugi, que també va ser un salt.
Han hagut diferents activitats Etapes. I projectes, però sí que tinc el control de tota la gent que ha passat per casa, que hem allotjat, i són 190 persones. hem allotjat a 190 persones. No tothom ha pogut fer el camí que nosaltres volíem, que és de reinserció a la societat tan laboral, però sí que han hagut 36 persones que han pogut fer aquest pas, i d'altres l'hem estat ajudant, o que també tenim encara en el pis, en els pisos i a la casa, que potser sí que ja tenen una ajuda econòmica, però que no els hi permet poder-se independitzar sols de l'associació, perquè estan els lloguers tot molt cars i no poden fer aquest últim pas. O sigui, nosaltres, el nostre projecte és de 3 fases i la majoria doncs es queden en el segon, que és la de compartir pis amb la seva economia, però costa molt fer el tercer, que és ja la independència de l'associació.
Costa molt reinsertar totalment a la societat una persona, perquè les dificultats avui en dia també són econòmiques i financeres pel tema de lloguers de pisos i els lloguers d'habitacions. Avui en dia ja saps els preus que hi ha a Sabadell, a Barcelona i a tot arreu.
Sí, és difícil per qualsevol persona tenir accés a un preu assequible, ens podem imaginar, per aquestes persones que també tenen més necessitats. Quins casos, però, teniu un tant per cent de persones que han passat per aquestes 3 etapes d'aquestes 190 persones que heu atès, o un tant per cent aproximat?
D'aquests 190, 36. Dius, potser és poc, però és aquest tant per cent.
Home, 36 jo no diria que és poc, Rosalia. Jo diria que és un èxit.
Que potser ens agradaria poder...
Que ens agradaria més, sí, això també.
Aquí també està, aquestes 190 hi ha persones que realment no vol sortir-se'n. És a dir, la persona que té una addicció i els hi poses que puguin anar a teràpia, puguin anar a ETOS o puguin fer una realització, un taulí, amb el cas, si no volen sortir d'allò, és molt difícil. Vull dir, jo sempre dic que el primer que és necessari és que la persona que està patint aquests problemes se'n vulgui sortir. Aviam. És ell el que ha de fer. Llavors, nosaltres li donem suport, però realment la persona que vol deixar l'addicció ha de ser ell primer, ha de reconèixer que té un problema i ha de voler-ne sortir.
Això també no vol dir que tothom tingui addiccions, Aviam, hi ha una gran majoria i una part molt important, pues precisament que no tenen recursos, en definitiva, per A, per B, per C, per lo que sigui, perquè la vida no els ha tractat prou bé, en definitiva, però no vol dir que siguin addictes a res, Vull dir que també aquest perfil hi és, i molt, Avui en dia qualsevol família desnonada, per lo que sigui, no vol dir que sigui addicte a res, Vull dir que hi en tenim, de famílies monoparentals i famílies allotjades en aquests moments als pisos, i no per addicció.
Quantes persones i quants pisos teniu actualment?
Ara actualment tenim 9 vivendes i 44 persones acollides.
I explica'ns una mica aquest perfil. Hi ha moltes famílies, com deia ara el Robert, moltes dones, una mica desgranats. En quina situació heu trobat?
Tenim 2 pisos que hi tenim també barrejat de famílies amb home, i llavors n'hi ha dones. Tenim unes 12 dones... I, perquè hi ha matrimoni, tenim...
Hi ha 3 pisos amb 3 famílies monoparentals, amb 3 fills una, 2 fills una altra i una filla una altra. Aquestes 3 famílies venen del projecte EVA, que al seu moment vam iniciar, i després el vam finalitzar amb aquests 3 pisos que encara estem gestionant i encara estem al costat d'ells, per descomptat. I després, dintre dels pisos normals de reinserció, sí que hi ha una barreja. Hi ha algun pis que comparteixen alguna família i també alguna dona sola, però la majoria, la veritat és que són homes. La majoria són homes. Hi ha les dues cases d'acollida, acullen a 14 persones, 7 i 7 cada casa, i després cada pis té la seva idiosincràsia diferent. Vull dir, cada pis és... Depèn de les habitacions, depèn de la gent que hi ha dintre, si podem barrejar una cosa o una altra, depèn del cas, cada moment, ho estudiem a cada moment.
Per això es fa aquesta atenció més personalitzada. També parlem del refugi,
refugi.
Aquest menjador social i centre diurn, que va ser com un salt qualitatiu, si el projecte EVA no va acabar de funcionar amb els objectius que teníeu, sí que doncs, bueno, s'ha fet possible, no? Doncs,
sí,
aquest
sí
menjador.
Que, sí que ha funcionat el projecte EVA, perquè el nostre era recollir famílies amb famílies monoparentals amb criatures, poder-les ajudar a sortir del pou que estaven, perquè eren persones doncs, que el havien desnonat, sí que els vam passar en un pis i doncs, els hem pogut posar en un pis de l'associació, que és d'Hàbitat 3, i estan vivint elles soles amb la família. Vull dir que això sí que s'ha aconseguit. Per què no n'hem fet més? Perquè no hi havia el diguéssim que l'ajuntament, el recolzament que necessitàvem per fer aquesta tercera fase.
El recolzament final, per dir-ho.
Per tant, nosaltres el
recursos,
vam fer...
No? També per fer viables, doncs, no, això.
Nosaltres vam fer aquest tercera fase amb els recursos que teníem, però que no ens vam veure en cort agafar més famílies perquè no sabíem a veure'ns què passaria si no arribàvem a la tercera fase d'això. Però sí que el que tenim doncs, ha funcionat, vale? No ha agafat més. Amb el tema del local, abans donava repartir amb el menjar al carrer,
exacte,
allà al taulí. Amb una taula hem començat aquí, després vam començar amb un espai de l'obrera que ens va deixar doncs, la sala per poder donar menjar a les persones que estaven vivint al carrer. Posteriorment, com que hi havia aquests problemes de que si tenien que desallotjar l'edifici, vam dir, bueno, nosaltres hem d'anar per una cosa més segura, va ser quan abans vam aconseguir el local, i aquest local, doncs ara sí que fem menjador. Vale? I en aquest menjador...
Els divendres.
Estem,
no?
Els divendres. Estem donant menjar doncs, de 20 a 25 persones, 30 cada setmana, més el que fem en ruta. Que aquí sí que hi ha hagut diferències, per exemple, a l'època de, del Covid, el 2020, que vam tindre que fer ruta més sovint i al cap de setmana, perquè la gent no podia sortir i estaven sols, vam repartir 4.230 menús el 2020. Del 21 fins ara n'han repartit 4.190. A part dels menús que fem en el menjador i a les rutes, que anem amb tres cotxes i anem repartint menjar, el que està vivint en les fàbriques o en els caixers, també repartim al carrer, estem repartint també en roba, o sigui, hi ha gent que necessita bambes o necessita un anorac, aquestes persones que estan vivint en el carrer. D'aquí vam repartir, en tres anys hem repartit 1.100 peces, entre roba i sabates. També comprem les bombones de gas amb les persones que estan, per exemple, a fàbriques que estan mig derruïdes però tenen fred. Vull dir que s'ha fet un repartiment de tot el que necessiten. Ja no només de manta i menjar, doncs això, de si bombones, que si medicaments, que si roba, que si sabates. Hem estat recolzant aquestes persones. De moment només ha sigut els divendres. Què ens agradaria? Pues poder fer més dies a la setmana i poder obrir un centre...
I acollir tothom amb, una, amb, un, amb un sostre.
Amb
això
un sostre.
Seria la panacea ideal, no? I l'objectiu ideal seria que tota aquesta gent que anem, van fer les rutes i que trobes i estan identificats...
Que es poguessin acollir.
I estan quantificats i estan d'allò perquè encara ho sabem on estan i sabem els que són, però és que poder-los acollir tots. Això seria el d'allò, tots amb un sostre, no?
De no.
Això de moment és impensable. No?
Que sabem on estan. Tant ho sabem nosaltres i tots els de tercera, les entitats de tercera sector, que és Creu Roja, Càritas,
que formeu part també doncs, de la taula del sensellerisme.
Llavors aquesta llista
i
és una llista privada que només
persones.
És d'això. Sí.
Al carrer, a la nostra ciutat, doncs això, que viuen, doncs, com dèieu, no? Doncs, o en situacions no? Complicades, o al carrer, o en infrahabitatges, amb vehicles. No?
Més perquè vegi la diferència...
Cotxe, hi ha molta gent dormint amb cotxes.
Més perquè vegi la diferència, fa 10 anys, quan vam començar, n'hi havia 100 i escaig. Ara n'hi ha 300.
No? Us preocupa? Doncs aquesta pues situació...
Sí, perquè en vez d'anar menys, va més. Vull dir que, en definitiva, és preocupant. És preocupant.
Sí, perquè és una cosa que no se soluciona. A veure, tenir un sostre és un dret que té les persones. Vull dir, per tant, és necessari que cadascú, a cada municipi, pugui haver-hi un espai per a aquestes persones que, no, que estan dormint al carrer i no dormi ningú al carrer. Això és el que s'hauria d'aconseguir.
De moment, per la gent que ens escolta i per si doncs, us volem doncs, ajudar, què hem de fer, tresorer? A veure, com us podem doncs, fer un cop de mà?
Bueno, per nosaltres...
Ens podem fer socis, no?
Aviam,
podem doncs, participar en alguna
jo,
de les campanyes?
Mirant per lo meu, diria pues, fer-se socis i fer aportacions monetàries, allà dins de la web nostra ja hi ha la forma i la manera de fer-ho, eh? I ingressant, això és lo senzill. Però també hi ha una part nostra,
de la web,
que hi ha una part important que també ens agradaria pues, que cada vegada hi hagués més voluntaris, hi hagués més gent implicada, aviam, que aquest tema fos més visible, sí, del que sempre és, no? Perquè sempre és molt, molt invisible, i la gent a vegades fent-se soci de no sé què i donant 10 euros l'any, pues ja en té prou, i no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Però dic, no és perquè per conscienciar tothom, sinó també un altre tema, les administracions. Les administracions, el que ens agradaria de veritat és que en vez d'haver un alberg puntual i momentani d'un mes o d'un mes i mig...
Quan baixen les temperatures, arriba l'operació fred.
Segons la temperatura que ells diuen, perquè també, clar, representa que a 3 graus no fa fred, bueno, això és molt... molt d'allò, no? Bueno, en definitiva ens agradaria que l'Albert fos permanent, no? Permanent, i com tu has dit abans, cada vegada hi ha més persones, hi ha més famílies desnonades, sense recursos, i haver-hi un alberg en una ciutat com Sabadell seria el propi, no? Un alberg important, com altres ciutats tenen, vull dir, com altres ciutats tenen. I aquest és el desig més important que sempre estem demanant, i el demanem des del primer any. Vull dir que...
I continuareu doncs, a picant pedra doncs, per demanar doncs, aquest alberg. Avui en parlem perquè recordem que l'associació celebra el desè aniversari i ho volen doncs, celebrar amb un dinar a l'Espai Polivalent, al Parc del Nord. Recordem el dia 23 de desembre a 2:15 del migdia, m'imagino. Ha canviat l'horari?
No, és aquest. Passa que no està obert al públic.
Això és una cosa íntima.
Els usuaris, les persones que han col·laborat i les entitats del tercer sector que han col·laborat amb que aquests 10 anys puguem estar on estem. Mm-hmm.
És un espai de trobada doncs, això, per celebrar aquests 10 anys i nosaltres el que volíem fer és també donar veu a dos testimonis, al Joan Iglesias, de 58 anys, que va viure durant 12 anys al carrer. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I també doncs, el Mario Llorac, de 60 anys, que també doncs, es va veure doncs, en una situació temporal, abocat doncs, a viure sense llar. Bon dia.
Bon dia.
6 mesos. Com és viure al carrer? Us ho demano tots dos.
Complicat.
Per què, Joan?
Dur. Aviam, quan dones al carrer... Aviam, és molt fàcil dir, doncs, agafes un cartó i dorms. No és que... Al carrer has de no dorms. Dorms amb un ull obert sempre, per el que et pugui passar. A més d'un ens ha passat, que ens han apallissat o ens han robat. Clar.
El tema de la seguretat, no?
Perquè... Exacte, el tema de seguretat, el tema de passar fred. Aviam, jo vaig estar un any o així dormint amb un cotxe.
Sí.
Vaig estar un any o així dormint amb un cotxe, fins que... Dormint al cotxe, per problemes de circulació i tot, va vindre una trombosi i una embòlia pulmonar. I vaig estar un mes ingressat a l'hospital. Després, per circumstàncies, vaig tindre que vendre el cotxe, però no tenia per menjar, no tenia res. Total, del cotxe, res. I dorms al carrer, és el que estem dient. Dormir al carrer és molt complicat, perquè dius, el dia que plou, no? Sí, et tapes en cartons, però et mulles igual. Et despertes moll, o al fin de setmana o estàs dormint a qualsevol lloc i ve la gent a robar-te. Va a robar-te què? Si no tens res, si no tens vida.
Ja estàs d'acord, m'imagino, no, Mario? Com deia el Joan, que no es dorm, no?, al carrer, que et passes amb un ull obert per això, no?, per el perill, per la por,
la meva,
per les
no,
condicions.
Però la meva situació poder igual era diferent. Jo estic malalt, tinc una malaltia, tinc EPOC, i, bueno, hi ha altres coses, i estava malalt. I, clar, no pots valdre per tu mateix. Ja està al carrer, està plovent, estàs a 3 graus. Com cuides un cos així que està fent mistos?
Sí.
Jo he estat tota la vida treballant, però he pres unes males decisions a la meva vida, a la meva última etapa, que m'han portat on estic. Jo no, la culpa és meva, vull dir, no, jo mai diré que la culpa és dels altres. Ha sigut meva per circumstàncies, tampoc és que digui, no, és que jo, no.
I no t'imaginaves, no, Mario, que et trobaries en aquesta situació a la teva vida?
Mai, però el que... Anant més pel terreny sentimental, el que a mi em dolia moltes vegades era veure com la gent passava per davant meu quan jo era el que jo aportava sempre quan veia algú malament. No sé com explicar-ho. I em vaig trobar en una situació que si m'hagués mort en aquell moment allà, jo crec que la gent hagués passat per sobre meu, com dient, està estorbando.
Sí, perquè... Saps? Com si
converteixes... amb no sé com explicar-ho, amb algo que tu com persona et sents malament per dins.
La indiferència, no?
Sí.
Doncs això, veure que sou invisibles, no?
Sí.
El que deies, això és el que a vegades doncs, fa més mal.
I el que em vaig trobar és... Bueno, em van ingressar per una trombosi i per coses em van ingressar a l'hospital. I d'allà vaig anar a parar a aquesta casa. I a mi és com... És que no puc dir una altra cosa. Se'm va obrir el cel. Se'm va... Ja no és per tot el que et donen. Jo això ho tinc gravat a foc. Jo tenia por que si a lo millor l'Ajuntament, perquè jo era d'un ajuntament que no era el de Sabadell, si no podien pagar per mi, dic, què faig jo si me'n vaig al carrer? 4 dies i em moro amb la meva salut. I va vindre ella, Rosalia, i em va agafar de la mà i em va dir, tu no et preocupis que d'aquí no te'n vas. Això, a mi, per dins, no...
Clar, no hi ha paraules.
No puc explicar-ho.
D'agraïment. Rosalia, suposo que doncs, sentir, no? Escoltar
sí.
les seves paraules és el que dona sentit, no? A la feinada
sí.
que feu des de l'associació,
hi ha molta feina,
voluntaris...
Perdó, és que jo a vegades els hi pregunto, per què feu això?
Jo també els
perquè
hi pregunto
no
moltes
entenc,
vegades.
Dic, per què feu això? Podeu estar... parlant malament, tu cantes cataplines veient la pel·lícula al sofà amb la
jubilats,
teva dona.
Jubilats, amb la seva família. Sí.
I bueno, també, però n'hi ha altres voluntaris que potser és la una de la matinada i deixen a la seva dona que aquí, de veritat, gràcies a les famílies, o sigui, a les parelles d'ells, perquè també tenen que aguantar que tinguis que veure com el teu marit se'n va a la una de la matinada per vindre a solucionar un problema de la casa i dius, per què fas això?
Doncs mira, perquè demostren no? que si tothom doncs, posés de la seva part el món aniria no? d'una altra manera.
Nosaltres ja estem contents només amb, aquests, amb els 36 casos aquests d'èxit que crec que... Només que n'hi hagués un, ja estic...
És que és una persona
és
que ja ha sortit d'aquesta situació.
Ara, després no podem estar tampoc mai del tot contents perquè en voldríem 100 i no 36. I el que nosaltres sí que valorem molt i d'allò, i la gent que està al carrer i... és quan recuperem d'ells la seva autoestima. No? La seva autoestima, això és el més important de tot. Més que valorar això o altre, o temes materials, o temes de... És l'autoestima de la persona.
És la mirada. Jo quan faig l'entrevista i veig aquella persona que ve trista, que se't posa a plorar perquè l'autoestima el té terra, que li sembla que no hi ha solució, i els portes a casa, que amb el Mario doncs, allò s'ha convertit en una família a la casa d'acollida, hi ha un acolliment gran a la persona nova que entra, i és que aquella mirada l'endemà ja és una altra. Aquella persona un cop acollit i ha passat ja només una nit, l'endemà ja és una altra persona. Perquè ja veu que hi ha unes persones que se'n cuiden d'ell.
És com si hagués nascut una persona nova.
L'acolliment és molt ràpid. Després, conforme passen els dies, encara més, no? Però feu una família, i això també és un treball vostre.
No tens una família.
Clar,
no, però això és una feina vostra.
Nosaltres fem l'acolliment, donem el suport.
No, però és una feina de tots, com heu dit abans, perquè si ells no volen...
Ells també fan molta feina. Que és a fer es trobin acollits les persones que van entrant noves.
Clar.
I això ells fan una
però
pinya...
Però ells hi tenen de posar la seva part.
Fan
i,
això.
I la posen.
I la posen, sí.
Joan, com t'està ajudant també doncs, això a augmentar la teva autoestima, doncs, a tenir doncs, això una llar, però també doncs, a un motiu no?, per aixecar-te cada dia i per intentar millorar també la teva situació?
Jo gràcies a ells puc dir ara que tinc una família. Jo gràcies a ells puc dir que tinc una família. Perquè, sí, he estat al carrer, com molts companys, però sense família, sense res. Perquè, com m'ha dit el Mario, evidentment, per circumstàncies de vida, decisions que prens, que al final les pagues. Que les pagues. Les males decisions sempre porten conseqüències. Les males decisions sempre porten conseqüències. I gràcies a ells et donen una família, donen alguna perquè lluitar per la vida, per tornar a pujar, per ser algú. Per ser algú, sentir-te algú, sentir-te persona. Sentir-te persona un altre cop.
Clar, t'has de valorar tu mateix.
Exacte.
O sigui, et tornes a valorar
tu mateix.
Les teves possibilitats es tornen a obrir.
És que t'aixeques al matí i dius, gràcies a ell, tinc una vida ara. Ara tinc una vida.
Mari. Anem tancant aquesta entrevista, però què els diries a la gent, no?, que ens escolta, que potser doncs, avui passejaran pel carrer i veuran gent, no?, que no té casa i que potser doncs, això, doncs, què els diries?
Bueno, que la cosa és complicada, que no és senzill i a lo millor sí que n'hi ha gent que a lo millor està al carrer i li agrada estar al carrer, però n'hi ha moltíssima gent que no, val? I que no tots som iguals i que intentem esforçar-nos dia a dia per intentar ser persones. I no costa res, ja no dic diners ni coses així, vull dir, no sé què tinc a dir. És simplement el respecte per aquella persona, que aquella persona no és una porqueria.
Que no s'ignori.
No és una porqueria. No és costa... una persona que no quan se'n va a dormir per la nit té les seves fantasies i potser pensa un dia en juntar-se amb la seva família un altre cop. O no sé, mil coses. Si a casa, quan venen, jo no crec que ningú, clar que ni en tenim alguns que al final no es poden adaptar a la casa, però la gent que ve a la casa són macos. Cada un té les seves rareses i les seves coses. Jo també les tinc, tothom les té, però són macos.
Clar, i que no podem jutjar, no? Com deies, doncs a tothom, no? A tot el col·lectiu. Hi ha moltes,
clar,
hi ha molta diversitat.
Jo entenc que sí que n'hi ha, que no volen i que van... Bueno, perquè són més feliços estant al carrer. Però n'hi ha molta gent que no ho som així.
Joan, digues, bueno, tu també, un missatge per acabar.
Que no, com vegin algú dormint al carrer, que no passin de llarg, que no es pensin que són gent basura, diguem-ho així, que passen d'ells, que et demanen un tros de baix i dius no, treballa, aviam, com vols que treballi? Estic brut. No passeu per sobre, no us mireu així damunt avall. No, són gent, són persones. Són persones i circumstàncies extremes.
I vosaltres, per tancar, Rosalia i Robert, també.
Jo faria un crit primer a la ciutadania, doncs a explicar que si es troben aquests casos, li preguntin com es troba i també li desitgin un bon Nadal. Si necessita alguna cosa, puguin ajudar-lo. Això és el punt 1, o sigui, és una persona que està allà. I un crit a les institucions, doncs que posin recursos perquè no hi hagi ningú dormint al carrer. Tothom té dret a estar dormint sota un sostre. I això és una petició que estem fent ja fa 10 anys i el que ens sap més greu és que estem encara al mateix punt de sortida.
Robert.
Jo només demanaria una cosa, pues, tal com deia el Mario i el Joan, pues, que la gent s'hi fixi. Val? O sigui, el tema de la invisibilitat, ara fent una mica d'allò, hi ha una pel·lícula, no sé si d'allò, del Richard Gere, que es diu Invisible, que parla d'aquest tema i és ben bé. Aquella pel·lícula parla ben bé i diu lo que exactament el que penseu, no? Només això, que la gent s'hi fixi i la gent vegi que hi ha una persona el que està allà i que obrin conseqüència, no?
Jo afegiria i també doncs, que ofereixin un cop de mà doncs, aquestes persones o també doncs, aquestes entitats que ajuden per intentar doncs, canviar la mirada i la realitat. Que vagi molt bé i felicitats per aquests 10
moltes
anys
gràcies.
Moltes gràcies.
De vida.
Gràcies. Moltes gràcies.
TUS, Transports Urbans de Sabadell, ha patrocinat els nostres barris.